concert es va fer durant la inauguració d'un hotel de luxe i estava prohibit gravar res amb el telèfon mòbil. Tot i això, diversos assistents van dubtar fer vídeos amb el telèfon i pujar-los a xarxes. A més, la cantant nord-americana no va cantar cap cançó del seu últim àlbum, Renaissance, dedicat a la comunitat queer i a la comunitat negra, i concretament a un oncle gai que va morir per la sida, una decisió que ha causat rebombori perquè l'homosexualitat és il·legal als Emirats Àrabs i està castigada amb la pena de mort. Segons diversos mitjans de comunicació nord-americans, la cantant s'hauria embutxacat uns 22 milions d'euros per l'actuació. A part de Beyoncé, també van actuar el seu marit Jay-Z i altres estrelles com Ed Sheeran o Chris Martin. Premi Ràdio Associació ja han obert les inscripcions per la 23a edició. Els guardons, que reconeixeran i reconeixen la feina dels professionals d'en ràdio i que s'adrecen a tots els territoris de parla catalana, accepten propostes de programes en quatre categories diferents: millor programa de ràdio, millor programa de ràdio local, millor programa pel que fa a la innovació i millor programa pel que fa a la inclusió. El jurat, que presideix Carles Solà i que formen Imma Tovella, Assumpció Maresma, Joan Manuel Tresserres i Jordi Margarit, haurà de formular les propostes per premiar el millor professional, per atorgar el premi a l'excel·lència i per entregar també el Guardó 1924, que reconeix treballs audiovisuals. Els Premis Ràdio Associació tenen en compte la programació més entre el 19 de març del 2022 i l'1 de març del 2023, data en què finalitza el període de presentació de tots els treballs. En l'edició de l'any passat, recordem, els Premis Ràdio Associació van reconèixer el corresponsal de RAC1 a Madrid com a millor professional de l'any. I a la resta dels esports, amb Repsol, a banda de l'arbitratge estrepitós contra el Girona-Villarreal i de les victòries del Barça i del Madrid i de l'Espanyol, avui també hem de passar per la Supercopa femenina i per la jornada a la Premier. Començant per Anglaterra, on l'Arsenal continua líder amb 5 punts més que el Manchester City, després de guanyar el Manchester United 3-2 en un partidàs que es va jugar a Londres i que no es va decidir fins als últims minuts de partit. Tampoc va fallar el City de Guardiola, que va golejar 3-0 el Wolverhampton amb un hat-trick d'Erling Haaland, que ja porta 25 gols en els 19 partits que ha jugat a la Premier. I atenció, perquè el noruec porta 2 gols més dels que es van fer els màxims golejadors de la Lliga anglesa en tota la temporada passada: Mo Salah, del Liverpool, i Son, del Tottenham. A més, Haaland és a 9 gols del rècord absolut de la Premier, els 34 que van marcar Alan Shearer i Andy Cole als anys 90. I més coses: el Barça femení es va proclamar campió de la Supercopa després de golejar 3-0 la Real Societat amb doblet d'Aitana Bonmatí i un gol d'Oshuala. Aitana va ser la millor jugadora del partit i l'entrenador Jonathan Giraldez va aprofitar per treure pit de la feina feta.
Ganar un título a mitad de temporada motiva porque y premia a la vez, porque al final todo el trabajo que llevamos haciendo desde la pretemporada es importante. La gente solo ve los partidos y los resultados muchas veces, pero hay muchas horas de dedicación, de entrenamiento.
Més enllà del partit, la imatge de la final va ser de les jugadores del Barça recollint elles mateixes les medalles de sobre la taula i posant-les unes a les altres. La Federació Espanyola ja ha sortit al pas de les crítiques i ho justifica dient que les dificultats logístiques de l'estadi a Mèrida van obligar a aplicar el mateix protocol de la Copa del Rei, és a dir, entregar la copa, la llotja i les medalles al delegat perquè es reparteixin. En bàsquet, el Barça va guanyar de 10 punts al Bilbao i el Girona va encadenar la seva quarta victòria consecutiva, aquesta vegada de 14 punts a la pista de la Granada. També va guanyar el Madrid de 18 punts contra el Breogán i, en canvi, la penya va perdre 16 punts davant el Gran Canària. I avui al migdia, i per cert, l'arbitratge del dissabte espantós que va rebre també el Baxi Manresa. I avui al migdia es fa el sorteig de la Copa, que organitza Badalona, entre el 16 i el 19 de febrer, que té el Barça i la penya entre els participants. I atenció amb això, dissabte ja s'havien venut més de 31.000 entrades per la Final Four de la Kings League. Dissabte, La Lliga de Futbol impulsada per Gerard Piqué, que viurà el seu desenllaç al Camp Nou el diumenge 26 de març. L'alta demanda dels usuaris ha fet fins i tot que hi hagi hagut problemes informàtics per aconseguir-ne. Tot plegat després que Joan Laporta hagi accedit a cedir al camp del Barça per la gran final d'aquesta competició que cada dia es fa més viral.
Aquest hivern a Repsol volem que segueixis estalviant en carburant. Per això continua gaudint d'un descompte de 10 cèntims per litre pagant amb Wilet, sense límit de litres ni d'import. Si encara no tens Wilet, descarrega-te-la ara i comença a estalviar. Vine a les nostres estacions de servei i aprofita aquest descompte fins a finals de març. Més informació a Repsol.es.
I acabem aquests apunts aquí al món a RAC1 parlant de mòmies, perquè l'històric Museu Britànic de Londres, un dels més visitats d'arreu del món, ha decidit no dir-li més mòmies a les mòmies en considerar que és una paraula, mòmies, poc respectuosa. Segons els responsables del Museu Britànic... Ui, com estem arribant a fer coses... Segons els responsables del Museu Britànic, que té pràcticament 3 segles d'història, la paraula mòmia és deshumanitzadora per les persones a les quals pertanyen els cossos i un retrocés al polèmic passat colonial britànic. El museu té una de les col·leccions més imponents del món relacionades amb l'antic Egipte i sembla que ara han decidit treure's la bena dels ulls. Així es referiran com a persones momificades o restes momificades, no mòmies. O sigui, seran persones momificades o restes momificades a les mòmies exposades d'Ameritnir, Nesperenub o Takenemet. El mòmio que m'ha escrit això, podria passar per aquí un moment, sisplau?
El món a RAC 1 amb Jordi Basté.
Tu, que saps el que costa guanyar-se el sou, mereixes més per la nòmina. Domiciliar el teu compte de CaixaBank i beneficia't d'un televisor LG. Més informació a caixabank.cat. CaixaBank, tu i jo, nosaltres. Fins al 28 de febrer de 2023, 20.000 unitats disponibles per a nòmines d'entre 1.200 i 2.499 euros.
El món a RAC 1, amb Jordi Basté.
No ho sé.
Banc Sabadell t'ofereix el perquè de tot plegat. Avui, amb el politòleg Pablo Iglesias, l'advocat Miquel Samper, l'exdelegada del govern espanyol a Catalunya, Teresa Cunillera, i els periodistes Mònica Terribas i Màrius Carol. A l'Ull de Poll, Tian Riba.
Hola, Màrius Carol, bon dia.
Pues bon dia.
No, no, bon ja, dia així com...
Jo, m'ha sentit un poes que és horrorós. Doncs bon dia. Sí, no? No ho sé. No.
Ni puja ni baixa.
No, no hi ha res que m'obsiti massa, és una setmana. No sé. I vaig anar al futbol, vaig passar fred i una mica vergonya. Ja està.
Una mica vergonya. Però no parlarem del que va dir Xavi ahir, abans d'ahir... I tot plegat... Espera, acaba d'entrar cridant la Mònica Terribas. Socorro, socorro. No, hola, però... Mònica Terribas, bon dia. Estàs bé?
Sí.
Carinyo, estàs bé?
Tot bé.
Sí. Hola, Miquel Samper, bon dia.
Bon dia, Jordi,
bon
què tal?
Bon dia, que ara se li cau no sé què a la Mònica. Sí, ja sé, al·lucinat.
És que ahir els Gaudí van acabar molt
tard. Ja ho sé, sí. A quina hora van acabar? A la una, el butlletí de la una, a la matinada, es donava el guanyador. O sigui, imagina't. Hola, Pablo Iglesias, bon dia.
Molt bon dia, com estàs?
Molt bé. I Teresa Cunillera. Hola, Teresa Cunillera, bon dia.
Hola, molt bon dia.
Bueno, després d'aquí una estona parlarem del que va passar dissabte a Madrid.
Bon dia i fresc.
Sí, bueno, gelat en el cas de les temperatures que ens explicava la Mònica a Lleida. Uh-huh. Deveu estar sota zero, no?
Bueno, estem com s'ha d'estar a l'hivern.
Sí, esclar, jo també estic d'acord amb tu. I a Madrid no sé si fa molt fred, Pablo.
Pues esta mañana hace graditos cuando he ido a llevar al cole a los peques. O sea, yo me crié en Soria y allí se dice cero grados ni frío ni calor. O sea que no
puedo. Exacte.
Hola, Tian Riba, bon dia.
Que he nascut en aquest temps.
Hola, Tian.
Bon dia, Basté i companyia.
Què, no va haver-hi Gaudí ahir, no?
No hi va haver Gaudí.
Però esteu, heu estat nominats, molt bé.
No, home, escolta, Mònica, mira, primer deixa'm dir que parles amb mi, però jo sempre m'agrada dir per pudor que això és una cosa de molta gent, perquè jo tinc la sort de parlar amb tu, però això és Sábado Pel·lícules, és Playtime Movies, és El Terrat, és TV3, és Filmin... Bueno, en fi, ara, deixa'm dir una cosa i la Mònica, aquí buscaré la complicitat de la Mònica. Va, primer que l'important és que les coses se les mirin, estic d'acord la gent, i amb això estic d'acord amb la Mònica Planes, i la versió sèrie s'estrena dimecres a TV3, per tant, alegria, diguem-ne. I després, i aquí busco la complicitat de la Mònica, amb el que costa trobar finançament per tirar endavant els projectes, està, i no ho dic per dir-ho, està assegut a la gala dels Gaudí, ja és una propina extraordinària.
Absolutament.
O sigui que...
No.
Escolta, molt content.
Mira, tota la meva complicitat, perquè, i especialment en el món del documental, costa moltíssim, en el món del cinema també. És a dir, ahir és aquella nit en què parlem de pel·lícules que el públic no veu, perquè no anem a les sales de cinema, on el sector està en una transformació absoluta i, per tant, necessita veure de quina manera continua ajudant a la ficció i a la no ficció estructuralment, i que tot el potencial que es va veure ahir a la nit sigui majoritari, sigui d'accés majoritari. Ahir la Carla Simón va agrair, perquè això és un fenomen, als espectadors del Carràs, que l'haguessin convertit en el que és, però no és el cas habitual. Ahir es va parlar de moltes pel·lícules i es van premiar moltes pel·lícules que ara, si diem la maternal, hi ha molta gent a l'altra banda d'aquest micròfon que no sap de què estan parlant. Si parlem d'una noche, un dia, una noche, no, molta gent no l'ha vista encara. Doncs això és el problema estructural que tenim. I en el món del documental, el Tiano sap, és complicadíssim.
Mira,
I la Mònica també, eh? Sabem els dos que patim en silenci.
Sí. Ara preguntaré una cosa a tots els sis que esteu aquí. Màrius Carol, l'última vegada que vas anar al cinema, quan va ser?
Ui, no me'n recordo. No, avui quan us ho sentia, però deu fer fa més d'un any.
Fa més d'un any. Sí. Miquel Samper? Sí.
També.
Sí, també.
També. Mònica, t'arribes. Pablo Iglesias, quan fa que no vas al cinema? Sala, eh? A sala.
Pues hace un montón, hace a lo mejor un par de años.
Imagina.
Clar, Pablo, i no vol dir que no veiem cinema, perquè el veiem a través de...
Teresa Cunillera, quan fa que no vas al cinema?
Pues jo fa pocs mesos, deu fer 3 o 4 mesos que vaig anar a veure Asbestas.
Asbestas. Ah. Tu imagina que estem parlant de 3 o 4 mesos com si fos... Hosti, fa 3 o 4 mesos, Tian?
És que no hi ha locals de cinema, eh?
Sí. Jo també 3 o 4 mesos, sabeu que vaig anar a fer el de 77, diria, i és l'última vegada que he anat, i vaig molt poc.
Però fixa't, si pensem amb els nostres hàbits de conducta de fa 10 anys, eh? O 5 potser,
al cap de setmana
hi havia, trobaves un moment per anar al cinema, o era el diumenge, gairebé sempre el diumenge a la tarda, el diumenge al vespre. Si anaves el diumenge al vespre, allargaves una mica, diguem, el cap de setmana. El cinema, anar al cinema, era un hàbit que t'ajudava a completar, doncs, el teu lleure, no?
Feia
I ara ja no el poses a la teva agenda mental.
Ahir ho va explicar el Jaume Figueres meravellosament, que ahir va ser un dels moments feliços de ser allà, no? Perquè... el Jaume Figueres és una de les figures culturals d'aquest país que jo admiro i que m'estimo molt, i ahir ell ho explicava, que de petit a casa seva el portaven al cine, i d'aquí li ve l'afició, no? Va estar explicant això, no? Això ja no passa, que no vol dir que la gent no vegi cinema, eh? Perquè jo veig cinema i veig molta ficció, no únicament sèries, sinó pel·lis, a través de les plataformes. No vol dir que no ho veiem. Que no ho veiem com es veia abans. I a casa cada vegada tenim pantalles més grans per veure-ho millor, etc, i tot el que condiciona això. Però segurament els Premis Gaudí, que fa 15 anys vam arrencar quan el Joel Joan era president de l'Acadèmia, contribueixen a que tot el món del cinema a Catalunya, que vol dir tècnics, productors, guionistes, directors, es conjurin a continuar produint bona ficció i bon cinema. I aquí estructuralment falten moltes ajudes, ahir es va reivindicar, però realment necessitem fer-li el tomb en aquesta situació perquè es pugui continuar creant i arribi al públic.
En Joel va fer aquí un debat molt interessant, és a dir, ahir teníem pel·lícules... Tu fixa't, a nivell, perquè ens entenguem, a nivell espanyol hi ha un personatge com Santiago Segura que cada any, però no amb Torrentes, que també, sinó amb comèdies familiars, va omplint la cartellera de gent i els cinemes de gent.
Sí.
Clar, i en canvi, tu mires la collita d'aquest any, és una collita magnífica de grans pel·lícules, el Carràs, Pacific Fiction... El
Buen Patrón, que no entra dins de per raons X, Y, Z, sí, que ara no diem, ha tingut una assistència taquilla molt important.
Sí.
És a dir, que la gent va al cinema, però no és tan això. És a dir, la capacitat del cinema de generar imaginari col·lectiu, de fer pensar, perquè una cosa de les boniques d'ahir és que tant el Sostre Groc com el Carràs, com moltes de les pel·lícules que ahir van ser premiades, el Suro, tenen al darrere una voluntat d'explicar els problemes que té aquesta societat i que vol canviar.
Sí, però la gent va... T'estem d'acord, eh? Ara permeten que et faci així una mica... La gent va veure Avatar, també, eh?
També. Jo no dic que no s'hagi d'anar a veure Avatar i que Avatar no s'hagi de fer. No dic això. Dic que una cosa maca de veure ahir era que, a nivell creatiu, es fan bones pel·lícules centrades en problemes que necessiten ser posats damunt la taula i denunciats. La maternal seria un altre cas, no? I, per tant, això és positiu. El que hem d'aconseguir és conjugar que aquest imaginari col·lectiu acabi permeabilitzant-se millor en la nostra societat.
Samper.
Jo crec que hi ha hagut una dada que és demolidora, que has expressat en el teu davantal, crec que era el de les 8, que és que, clar, tu vas al cap de setmana, per exemple, amb dos criatures, la teva parella, al cinema i se te'n van 30 o 40 euros. Mm. Que és probablement el cost de tenir...
De 4 mesos o 3 mesos de plataforma.
De plataforma. I, per tant, la real, o sigui, el que també el món del cinema faci una lectura profunda d'on estem és important, perquè és evident que veure una pel·lícula al cinema no és igual que a casa... per molta plataforma de tele que tinguis gran, que per no, molt no. Surround que tinguis, no és el mateix, però clar, la despesa, si va un sol, d'acord, si va un sol amb la seva parella, d'acord, però si tens ja una o dues criatures, el tema es complica
però
molt.
No creieu que, a més, hi ha un fenomen més general, que és que tots estem una mica tancats amb la nostra pròpia bombolla?
Segur.
És a dir, ni el teletreball està ajudant, ni les plataformes ajuden, no anem a comprar ja diaris perquè vols comprar el diari si la teva tauleta ho tens tot, no? Al final, la gent es relaciona a través de xarxes socials, però, mira, seria una forma alternativa, però és dins d'un grupet de les xarxes socials. O sigui, són els teus. I al final, jo crec que aquest món té un problema, que és que abans segurament les coses anaven inclús pitjor, però érem capaços de relacionar-nos, de discutir. Tu t'imagines avui fer un cinefòrum? No sé, quan jo tenia 20 anys anaves als cinefòrums i sorties excitadíssim, no? Perquè tenies una mica la sensació que sorties d'allà i anaves a canviar el món. I ara, clar, estàs tothom tancat en el seu petit món. Que suposo que és una manera de defensar un petit univers,
sí.
No?
Però... Aviam, Pablo Iglesias.
O sea, yo en esto no tengo ninguna nostalgia. Soy bastante cinéfilo y he utilizado pelis y series para dar clases y creo que la situación de ahora es mucho mejor. Si tú no vivías en una ciudad como Madrid o Barcelona, donde podía haber cierta oferta alternativa con salas de cine muy específicas, tú ibas al centro comercial y podías ver lo que había. Y además, en general, doblado, sin la versión original. Lo que permite las plataformas es prácticamente poder acceder a todo el cine del mundo y hay una oferta y algunas plataformas, a mí me gusta mucho Filmin, que hace una oferta que hubiera sido inimaginable cuando la única manera de ver una película era ir al cine. Y la mayor parte de la gente que vive en ciudades de tamaño medio o pequeño, pues va a lo que pongan en las salas. Yo creo que era muy limitante para la industria del cine depender de tener una buena recaudación para poder financiar la producción de una película. Y ahora las redes sociales, con un sistema de audiencias de nicho, permite muchas más opciones que antes. Es verdad que la experiencia de ver una película pues en una gran sala, con una pantalla grande, es verdad que eso tiene su encanto. Pero yo creo que lo fundamental del cine no es eso. O sea, son las historias que cuentan las películas o las series. Y yo creo que ahora... pues cualquier persona que se pueda gastar 8 euros al mes puede tener una experiencia de consumo de cine de calidad y en versión original que antes en ningún caso podía tener. De hecho, además, puestos a influir a nivel social, cuando una película se estrena en una plataforma se genera un debate a nivel mundial. Cuando Don't Look Up se estrenó, fue trending topic en todo el mundo precisamente por las implicaciones políticas que tenía una película como esa sobre pues, la extrema derecha, las fake news, la cuestión de los medios de comunicación. Ahora mismo una discusión en una red social tiene más influencia para que una película se vea o no que lo que se le ocurra escribir a Boyero en su columna del País. Y eso yo creo que es una maravillosa noticia, que las redes sociales tengan más poder que Boyero a la hora de determinar qué películas ve la gente.
Aviam, Cunillera, que no dic res encara, Teresa.
Sí, sí. És que jo crec que el que estem parlant respecte del cinema reflexa molt bé el que són les relacions socials en el seu conjunt. Anar al cinema, abans, i anessis sol, Jo anava moltes vegades sola al cinema. Anessis acompanyat, generava primer la complicitat de quedar. Quan anaves al cinema, com diu el Màrius, després quedaves, prenies algo, sopaves, dinaves, en fi, no que fos, no? Clar, aquest tipus de relacions socials que teníem en un determinat moment, avui, diguem que estan una mica en entredit, perquè, com diu el Pablo, les relacions se fan a través de xarxes. Per tant, jo crec que és una cosa, és com un bucle, no? Com que també han canviat les relacions que tenim entre nosaltres des del punt de vista social, pues també ha canviat la manera de veure el cinema, ha canviat la manera d'anar, pues segurament qui té aquesta pantalla tan immensa, en lloc d'anar a passar fred al Camp Nou, pues ho va veure per televisió. M'entens? Vull dir, jo crec que és una mica demostració o un detall de lo que en el seu conjunt són les relacions que tenim entre nosaltres. Clar, si tu pots veure una pel·lícula des de casa teva, i també pel cost econòmic que deia abans el Màrius, pues segurament és molt més còmode, la veus a l'hora que vols, si et vols aixecar a fer-te un cafè la pares i la tornes a engegar. En fi, hi ha una sèrie de connotacions alrededor que, pues, que segurament fan que sigui menys atractiu el sortir. I això que ha fet? Hi ha menys sales, les sales també tenen molts problemes, com que hi ha menys sales hi ha menys incentius per sortir, en fi, el que deia abans, un bucle que demostra que el tipus de relació social que hi ha entre nosaltres ha canviat, i això també inclou el cinema.
Em sembla que volia dir alguna cosa al Samper, digues, Miquel.
Sí, no, per complementar. Quan jo era jove, i d'això fa bastant temps ja, Terrassa era una ciutat que ara té 220.000 habitants, llavors tindria uns 150.000, i recordo que hi havia... Ara, mentalment, recordo fins a 6 cinemes. Tu parlaves de 3 en el teu barri.
El barri d'Horta n'hi havia 3, dematí. Dante, Unión i Venècia.
I recordo que aquests 6 cinemes sempre estaven plens. De vegades tenies sí, fins a dificultats.
Doble sessió.
Exacte, sí. Doble sessió.
I vaya tant... usted a la media del descanso, les mirades al servicio de bar.
Sí.
Un
i les crispetes que rebotaven.
Sí, sí.
Ja et veig,
No, no, és veritat, és així, és així. En fi, Tian, vols dir alguna cosa? Perdó, disculpes, Tian.
No, no, que això és aquell etern debat d'apocalíptics integrats, sí, diguem-ne, que
sí,
ha quedat clar qui és apocalíptic i qui és integrat. És broma, eh? Però hi ha una diferència entre el discurs del Màrius i el discurs del Pablo, però també t'he de dir que jo crec que la bondat, com sempre, està en el terme mig.
No, no és veritat. Tu, perquè ets un equidistant.
Perquè
ets un equidistant.
El que diu el Màrius...
Sou la gent que esteu fent mal al món, els equidistants.
No, perquè té raó. Però, Màrius, mira, t'ho argumento una miqueta.
Està rient,
No, no, ja ho sé. No, no, sí, escolta, el Màrius fa uns quants anys que el conec. Però té raó el Pablo, que tu pots tenir de manera molt... pots accedir molt més fàcilment al consum cultural amb les plataformes, per exemple, i pots veure moltes més coses. Ara, també és veritat, i parlo jo personalment, eh? No sé si us passa a vosaltres. Jo recordo les pel·lícules que veia al cine. O sigui, les tinc molt gravades, les pel·lícules que veia al cinema. Suposo que per l'experiència, perquè, no ho sé, però jo les recordo perfectament.
I en canvi, com recordes, perfectament... no em pots recomanar com... la sèrie que vas veure la setmana passada, que em va agradar molt.
Correcte. En canvi, em dius, i què vas mirar a les plataformes la setmana passada? Doncs cada dia vaig mirar alguna cosa per adormir-me i no t'ho sé dir, no m'ha marcat la meva vida. En canvi, tots, doncs cadascú ha nascut l'any que ha nascut, ens ha marcat les pel·lícules de la nostra infantesa, diguem-ne, i no les feien a les plataformes, era una experiència del cinema. Llavors, trobar l'equilibri d'aquestes dues coses, sent aquí distant, com diu el Màrius, em sembla que seria la virtut. Igual que el dels diaris i els digitals.
Un moment, pareu màquines. Que ara consumim de manera compulsiva moltes coses i les anem veient i tenim un accés a molt producte i no tot ens impacta, és evident. Però jo, per exemple, divendres, que vaig anar a veure La Trena al teatre, doncs és una obra que compagina el meu cervell amb algunes sèries i amb pel·lis i amb coses que vaig veient. Però de La Trena...
La Trena.
Sí, però també he vist pel·lícules i sèries que m'han impactat i que m'han fet rumiar i que encara hi soc. Vull dir que això depèn realment de la qualitat dels productes i de les circumstàncies en què tu digereixes aquell producte i t'impacta intel·lectualment o emocionalment. És a dir, no és tan simple això. L'experiència cultural està en funció de la teva, del teu moment de recepció. I el moment de recepció no sempre té a veure amb una sala gran i una experiència de sortir i tot això. No, té a veure amb com estàs tu i com t'impacta intel·lectualment o emocionalment aquell producte cultural. I aleshores això és determinant. El que passa que ara tenim accés a moltíssimes coses i afortunadament les podem compartir d'una altra manera, segurament no tan verticalitzada sinó més horitzontal, i això també és positiu.
Passa també amb la informació. 20 Exacte. Anys enrere, 30 anys enrere, era clàssic tenir el diari sempre en paper, sobretot el diumenge, amb tots els suplements, i ara, en canvi, doncs, hi ha el costum d'accedir doncs, a 25 digitals en diferents idiomes, i, per tant, tenim un accés, jo crec que de tot, i això segurament que és positiu.
Sí, la gent menja croissants virtuals, però jo continuo... Jo fins a dir, soc tan nostàlgic que me'n vaig a comprar els croissants calents i, fins i tot, vaig a buscar els diaris de paper perquè vull sentir la olor tinta, perquè al final no sentim olor res. És que al final, davant de les tres pantalles en què succeeix la nostra vida, és a dir, el món és molt trist, creieu-me. Sortiu al carrer, veieu món, home, veieu món.
Sí. Escolta, no, mira, no, això ahir...
Quereu amb els amics, parleu.
Ahir una de les parleu.
Persones... Ben Pablo, què dius?
No sé.
Pensava que deies algú, perdona.
Ahir una de les persones premiades va citar en Sergi Schaaf, cosa que li vam agrair infinitament la gent que admirava i estimava en Sergi Schaaf, un altre mestre, és a dir, ahir es va parlar molt d'Agustí Villaronga, però fa, deu fer dues setmanes o tres, que ens va deixar Sergi Schaaf, que ha estat mestre en l'audiovisual, en la televisió, i ahir algú va dir això que estava dient el Màrius, que el millor consell que li havia donat en Sergi a les aules era sortiu i viviu, perquè de viure neix la creativitat, no? I de les experiències i del que sentim. I això referma, Màrius, el que estem dient. Depèn del que tu has viscut, del que estàs vivint, de com et sents, un producte t'impacta d'una manera o t'impacta d'una altra. No té tant a veure amb la pantalla on ho mirem.
Són les 9:26. D'aquí uns mesos parlarem un tema. Aviam, tinc tres coses a parlar abans que s'acabi la tertúlia. Dani Alves, tinc un contenidor que comença a ser preocupant perquè va sortir l'altre dia i s'està fent gran, que és que vigileu amb els vostres whatsapps. Vigileu el WhatsApp.
Això és de dilluns passat,
sí,
ja
sí.
Aquí.
No, pues ara, bé, ara això es va ampliant. Aviso perquè s'està fent gros, ja ho estan avisant. I tercer, evidentment, la manifestació de dissabte a Madrid i un nom que va deixar caure ahir, ja lo digo, avanzo a Pablo Iglesias a dar el nom de cada dilluns a la tertúlia, que escrivia ahir Enric Juliana, que se'n van posar les mans al cap a la Vanguardia quan vaig veure que empentava a Santiago Abascal a presentar una moció de censura contra el govern d'Espanya, i apuntava un nom que allò que et diuen los mentideros de Madrid s'està proposant, que és el de Rosa Díez. Alabado sea Dios. Un segon, sisplau, que vaig al Corte Inglés.
La modernitat.
Què dius, Màrius?
La modernitat.
Hola.
Hola, bon dia.
Hola, Noemi, què tal?
A les rebaixes del Corte Inglés sempre hi trobes allò que busques. Això ho saps tu i a aquestes alçades ho sap tothom. I està molt bé, oi? Doncs el que estàs a punt de descobrir és encara millor. Comencen les segones rebaixes del Corte Inglés amb un 20% de descompte addicional en una selecció de productes. I això què vol dir? Doncs molt senzill, que el descompte que ja trobaràs en marques de moda home com Timberland, Paul & Shark, Pierre Cardin, Roberto Verino o Gap, se li afegeix un 20% de descompte addicional més. I el mateix passa en una selecció de sabateria de marques d'home com Geox o Fluxos, de dona com Alpe o Pedro Miralles, o infantil com Pavlovski i Skechers, que compten amb un 20% de descompte addicional. Gaudeix del servei d'entrega al dia del Corte Inglés i tria el dia i l'hora que vulguis per rebre la teva comanda de les segones rebaixes. A més, descobreix la tarifa plana d'enviaments del Corte Inglés Plus. Descarrega't l'app i veuràs que sempre trobes el que busques. Del 19 de gener a l'1 de febrer, segones rebaixes del Corte Inglés. Res més, que vagi molt bé el dia. Adéu-siau.
Quins preus tan bons que tenen Aldi.
Esclar, aquí tens productes d'origen nacional, sempre al millor preu.
Com les taronges i les llimones a només 0,95 la malla de 750 grams. Aprofita i consulta el fullet amb les nostres ofertes a Aldi Ponés. Així de fàcil, així d'Aldi.
Vols deixar de pensar en quina hora poses una rentadora o un rentaplats? Il·lumina la teva factura de la llum amb plaques solars de Solideo i independitza't de sempre. Ho has de fer.
A Ametller Origen t'ajudem a començar l'any amb bon peu, amb les nostres verdures de collita pròpia. Cuida't amb el bròquil verd, bròcoli, romanesco, coliflor o les cols dels nostres camps de Camarles. Gener generós a Ametller Origen, amb les millors promocions. Així sí.
T'agradaria començar un nou any sota el signe del disseny? A Roche Bobois és el que desitgem. Proposant-te rebaixes en totes les col·leccions de mobles i sofàs. Gaudeix de la qualitat i la creativitat de Roche Bobois a preus molt atractius. I comença l'any amb estil.
No et perdis les rebaixes en totes les botigues Roche Bobois. Llistat de botigues a rochebobois.com.
El món està ple de diversió i llibertat. I volem que continuï així. Presentem la gamma Jeep híbrida i 4 parell híbrida endollable per a conductors Jeep d'avui i de demà. Aprofita ara els Electric Freedom Days. Ofertes irrepetibles per a vehicles de lliurament immediat. Només fins a fi de mes. Entra a jeepstore.es.
Platos limpios cada día. Like a Bosch. Sin derroche de energía. Like a Bosch.
Aprofita la selecció de rentavaixelles Bosch amb fins a 100 euros de reemborsament. Compra la teva botiga habitual. A la nostra web o truca'ns i t'assessorem. Bosch.
Escriure bon dia al grup de la família ja és parlar més amb ells. Que fàcil és complir propòsits, oi? Doncs compleix també el propòsit d'estalviar i contracta l'assegurança del teu cotxe a Verti des de només 180 euros i estalvia en revisions amb el manteniment il·limitat durant un any. Verti.es. Estalvia temps. Estalvia diners.
El perquè de tot plegat.
Aviam, Dani Alves, són les dos quarts tocats de 10. M'ha agradat molt aquest primer tema que hem fet de parlar de cine, de bo.
Relaxa't.
Sí, però ara anem a un altre tema, és el nom de Dani Alves, que ha passat el primer cap de setmana a Brians 1, en presó preventiva. Ara hem sabut, llegint La Vanguardia, la Maica Navarro, que ha demanat tornar a declarar davant la jutgessa que porta el seu cas. Mira, vaig a parlar amb un advocat penalista, doctor en dret, el Marc Molins. Hola, Marc Molins, bon dia, moltes gràcies.
Marc? No hi és.
No hi és. Se supon hi era, però ara no hi és. Ara intentarem recuperar. Algun comentari sobre el tema?
Aviam.
Perquè, clar, aquí mesclem presumpció d'innocència, masclisme, abús de poder, coses, narcisisme, violació...
Jo crec que hi ha...
Però,
hi, ha
hi ha diverses coses.
Diverses coses. Marius.
No, no, només igual. No, hi ha un primer problema, i és que... ningú que estigui, que tingui dos dits de seny, i una mica de cordura... Ja deixo part dels fets, però quan els hi explica amb un jutge, no dona tres versions diferents. O sigui, vol dir, no és que sigui bipolar, deu ser tripolar. I el més important, jo crec que amb aquest cas que ens trobem, hi ha un problema claríssim de narcisisme. D'aquella persona que és una estrella, que se sent estimat, aplaudit, etcètera, etcètera, i pensa que té dret a tot. I això el que fa pensar és que hi ha gent que no és que se li pugi la fam al cap, és que l'embriaga absolutament. Això. Precisament, jo crec que si ets una persona pública hauries d'anar, estar molt més a la guait, ser molt més curós, ser molt més respectuós amb els altres, perquè si no... És que vas de cap a l'abisme, no? Jo crec que l'actuació de Dani Alves no la sabem, però ell no l'ha explicat. Ell no ha sabut explicar-la i, a més, n'ha donat diverses de versions. I l'explicació, en canvi, de la víctima és una explicació tan raonada. A més, ha començat dient... Jo, escolti, no demanaré un sol euro per això. Jo em sento com a ser humà, em sento maltractat, em sento violat amb la meva intimitat, em sento... És a dir, el discurs d'una noia de 23 anys... te l'acabes creient més. Per què? Pues perquè concorda amb el que és el sentit comú.
Mira, jo hi ha una de les coses que ha passat en les darreres hores que m'indignen. És a dir, al marge de que coincideixen moltes qüestions a nivell públic que ens han de fer reflexionar de com se senten les dones, val? Parlo de la manifestació que hi va haver l'altre el dissabte en favor de les dones iranianes aquí a Catalunya, per fi d'una manera contundent, dona, vida, llibertat, posant en valor això. Dones violades, dones agredides. Ahir el sostre groc que va guanyar els Gaudí van sortir les víctimes de la violència dient el nostre cas ha prescrit, però com a mínim ara sabem altres maneres de curar el que ens ha passat. I aquesta noia de 23 anys, que denuncia una agressió fa tot el protocol que ha de fer. Els Mossos d'Esquadra fan el protocol que han de fer. La discoteca fa el protocol que ha de fer. És a dir, per una vegada funcionen les coses. La noia va al clínic, i resulta que ha de renunciar a la seva indemnització, si és que la té, al final, perquè se la creguin més. Però en quin cony de món vivim? Però què cony està passant? Perdoneu, eh? És que ja n'hi ha prou, hosti. De veritat, és que m'indigna. O sigui, que hi hagi el judici, que hi hagi el que hagi d'haver-hi i que es demostri el que ha passat, etc. Però és que ja és el colmo. És el colmo que aquesta noia, que ha patit, que és la víctima de la presumpta agressió, hagi de sortir, o el seu advocat li hagi aconsellat, o la seva advocada, no sé qui, de dir... Si renuncies, mira, a la indemnització, el teu testimoni tindrà, perdona, més credibilitat.
Mònica, bueno, perdona,
però quins nassos?
Mira el que dius tu, la delegada del govern espanyol contra la violència masclista, Victòria Rossell, lamenta que la primera reacció de diversos sectors de la societat hagi estat posat en dubte la versió de la víctima, segons deia Radio 4.
Ya han empezado de nuevo las voces que han cuestionado a la víctima constantemente, que incluso ella ha renunciado por ahora a las acciones civiles, a la indemnización, que parece que en eso ganas en credibilidad. Y esto es uno de los rasgos, de los prejuicios, de los estereotipos más claros de la justicia patriarcal y de la cultura de la violación, ¿no? El de la mujer mentirosa, el de la mujer aprovechada, que sigue ahí en nuestra sociedad, anclado en nuestras raíces machistas.
És que és terrible, de veritat. I no ho normalitzem, això.
Però,
perquè a més ho posem en valor com dient, i veieu, la noia ha renunciat. No, no, aquesta noia, imagineu-vos com deu estar. Imagineu-vos com deu estar aquesta noia i la pressió que té, que renuncia a una potencial indemnització.
Perquè
que no
ella veu, bueno, que és una noia, és una noia que no és ni coneguda, etc, que s'enfronta amb un personatge que ha abusat d'ella a partir de que és una persona famosa i per aquest narcisisme del que jo parlava, que es pensa que té dret a tot.
Un moment, sisplau, perdó. Segon document de la Victòria Rossell, que també és magistrada, recordem que diu que les paraules de Xavi d'aquest cap de setmana són un exemple del que està passant a la societat.
Quizá la reacción de Xavi sea paradigmática de la reacción de la sociedad española, ¿no? Primero un tanto de incredibilidad, de apoyo, de empatizar más bien con el agresor y después ya caer en que hemos avanzado como sociedad y que la tolerancia hacia las agresiones machistas de toda índole es mucho menor ahora.
El Xavi no hauria rectificat, no hauria afegit res, ¿eh? Segurament, si no hi hagués hagut una avalanxa de crítiques, que vol dir que alguna cosa està canviant, i això és positiu, no? Perquè és evident que la gent, quan va sentir les paraules del Xavi, la primera roda de premsa, va dir, però a veure, Xavi, que aquí no estem parlant del Dani, estem parlant d'una noia de 23 anys que està denunciant un delicte greu. Després veurem, insisteixo, què passa en el judici. Però estem canviant el xip quan el Xavi ha hagut de rectificar perquè hi ha hagut crítiques. Que això no hauria passat fa un temps.
No, però està molt bé que ho hagi fet. Perquè al final...
Sí, sí, quan sí. Tu,
no,
per descomptat.
Insisteixo, eh? Tu et posen un micròfon, tu vens a parlar de futbol, i et posen un micròfon i et parlen de l'Alves. I el que diu segurament és el que hagués dit jo. No, una part. Estic en xoc. Ostres, què m'estàs explicant? A tots ens ha passat que quan vam sentir aquesta notícia no ens l'acabàvem de creure. Costa creure. I si sobre tu resulta que ets amic del Dani Alves i creus conèixer-lo, això et sorprèn doblement. Bueno, què se suposa? Que l'has de tirar el primer minut als inferns? No ho sé. No, aviam, tot això, jo entenc que va faltar-li una frase final, no? Dic, escolta, i
ja està, ja l'ha feta, està bé, Mari.
Ara,
ja
sí, l'ha feta, però, és que aquí hem de ser estupendos i correctíssims fins l'últim segon i fins l'últim minut. Bueno, escolta, sí, però a vegades no et surten les paraules i a vegades no estàs prou a la guait, no... Ostres, és que vivim el món segurament més desendreçat de la història del món i exigim que la gent sigui d'una correcció extraordinària. Bueno, sí, intentem-ho. Escolta, no sé.
Pablo Iglesias.
Hay un tuit que ha hecho Carla Galeote que yo creo que es muy esclarecedor. Dice, cultura de la violación es debatir si Dani Alves, por ser quien es, pueda violar a una mujer. Cultura de la violación es que Xavi Hernández salga a decir que no se lo esperaba y que le sabe mal por él. Cultura de la violación es que la víctima tenga que renunciar al dinero que le corresponde por miedo a que no se le crea. Yo recuerdo el escándalo que se montó cuando Irene Montero señaló que la derecha tenía un problema con la cultura de la violación, los gritos en sede parlamentaria y los escándalos mediáticos. Lo que este caso pone encima de la mesa es que la cultura de la violación es un problema en los medios de comunicación, es un problema en muchos deportes y por parte de muchos deportistas de élite que empatizan antes con el presunto agresor que con la víctima, y es un problema también en nuestra sociedad. Que esta mujer tenga que renunciar a la indemnización que le corresponde para ganar en credibilidad es, vamos, es una verdadera estafa. Esto sería, vamos, como si hubiera que exigir a los futbolistas pues que pagaran impuestos a Hacienda. Y perdón por la ironía, que no es una cosa además demasiado frecuente entre algunas de las estrellas. Creo que lo que este caso pone encima de la mesa es que este país tiene un problema con el machismo y con la cultura de la violación. Claramente. Y que además es algo que está inserto en los medios de comunicación y en buena parte de una derecha política y mediática que no acepta los avances del feminismo. Y es otra vez más lo que estamos viendo con este caso, que pone encima de la mesa también otro tipo de problemas. Por desgracia, no es algo tan infrecuente que una estrella del fútbol sea noticia por intentar violar o por violar a una mujer. Y esto habla también de un endiosamiento de determinadas figuras que son representantes sociales. O sea, no se dice, no, es que no hay que exigir a un jugador de fútbol o a un entrenador de fútbol que lo haga bien en una rueda de prensa. Pues es como, mire usted, usted es una referencia social.
Exacto.
Y se hincha a ganar dinero vendiendo Exacto. camisetas. Y en realidad, gracias a su fama, gana usted tanto dinero. Pues hágase cargo que su fama le convierte a usted a un referente social de muchos jóvenes, de muchos adolescentes.
I per tant, cada paraula s'ha de mesurar.
Exactament.
Vale. Teresa Cunillera.
Sí, a veure, jo volia tornar una mica enrere perquè és veritat que aquesta noia li està donant un missatge molt clar a totes les noies, dones que es puguin trobar en aquestes circumstàncies. Jo crec que hi ha un pas previ al fet de renunciar a la indemnització que li pugui tocar, que està molt bé. Jo crec que el missatge positiu que es dona a les noies és que quan s'utilitzen les eines que tenen a la seva disposició, això fa possible una denúncia i totes les seves conseqüències. És a dir, el que va fer aquesta noia va estar molt bé quan va activar tots els protocols, es deixen va anar als responsables de seguretat, aquests van anar als Mossos...
I la discoteca va saber què fer, i ho va
Exacte.
Fer bé.
Per això,
i van vull protegir dir, la noia i van tocar els
per això, Màrius, jo dic que el que hem de posar de relleu és que li hem de dir a les noies, a les dones, a totes aquelles que es puguin trobar en aquestes circumstàncies, que hi ha eines que no tenen per què callar, no? I que si no callen i denuncien, sigui el Dani Alves o sigui el porter de la discoteca, dona igual, això després s'activa i hi ha les eines per fer-ho possible. Per tant, jo crec que el missatge positiu que aquesta noia tramet no és només o no és exactament el tema de la renúncia, sinó el tema de l'activació dels protocols i de les eines que té a la seva disposició. Sí. I jo crec que el Xavi, efectivament, li va faltar, com diu el Màrius, aquesta coletilla. Però jo crec que és al revés, que primer tenia que haver parlat de la noia. Després podia dir, Dani Alves és amic meu i tal, de fet, després va rectificar, no? Però jo crec que el subjecte de la nostra solidaritat, de la nostra comprensió, acompanyament, etc., és la noia, que té 23 anys, que davant d'una figura pública, venerada i adorada per moltíssima gent, doncs té aquesta valentia i té aquesta... que és una persona conseqüent, no? I llavors a mi em sembla que l'ordre dels factors en aquest cas sí que té importància. Primer és la víctima i després, en tot cas, és la comprensió, entre moltes cometes, que puguis tenir respecte de l'equivocació que hagi pogut fer el teu amic o el que sigui.
Samper.
A veure, en aquest tipus de delictes hi ha... crec que és bo que parlem del que són les proves que s'utilitzen per poder incriminar a les persones, doncs, presumptament autores d'aquests delictes. Evidentment, hi ha les proves directes, si hi ha lesions, per exemple, i després hi ha, doncs, restes biològiques de l'autor, doncs, blanco i en botella, no fa falta parlar més. Però després hi ha moltes coses perifèriques, i aquí és molt important, que no és tampoc tan perifèric, el que són les declaracions de les dues parts implicades. El jutge, que no és una màquina, el jutge instructor, la jutgessa en aquest cas, doncs necessita tenir els seus elements per tenir credibilitat a una o a l'altra versió. En aquest cas, sembla ser, sempre estem parlant d'informació que ens arriba de terceres persones, que la víctima ha tingut una claredat i una total coordinació entre el que va ser la denúncia el dia 2 de gener i les seves intervencions ja en seu judicial davant de la jutgessa. La jutgessa ha apreciat, doncs, que no hi ha contradiccions, que no hi ha elements, doncs, que puguin fer pensar, doncs, que té intencions terceres, i tot passa al contrari, en canvi, amb les declaracions del senyor Alves, que diu una cosa quan entra davant del jutjat, que diu una altra cosa quan porta mitja hora declarant i que acaba dient una cosa que no té res a veure ni amb la segona ni amb la primera versió. I en quant a aquesta credibilitat, és evident, doncs, que la jutgessa ha donat crèdit a aquella manifestació que durant el temps, des del dia 2 de gener fins que ha anat al jutjat, doncs ha sigut ferma i sense contradiccions. Aquest és un element molt important. Un segon, s'ha parlat ara per part de tots els companys. Jo penso personalment, ho dic com a advocat, no com a tertulià, que ha estat un error aquesta renúncia a la indemnització econòmica. Haig de dir, faig un parèntesi, que fins i tot la fiscalia, quan no hi ha acusació particular, com en aquest cas sembla ser que sí que hi és, de vegades ha aconsellat a les víctimes que facin renúncia per donar més credibilitat al tema purament penal. Jo sempre he pensat que és un error, perquè les víctimes de delictes com aquests poden tenir seqüeles greus, poden tenir seqüeles no greus i poden tenir seqüeles terriblement greus. Hi ha una sentència, crec recordar que la secció novena de l'Audiència de Barcelona, que arriba a condemnar en concepte de responsabilitat civil a una indemnització de més d'un milió d'euros, perquè les seqüeles que va tenir aquella noia, era un tema molt més greu, però eren unes seqüeles irreversibles i que, a més, requerien de l'ajuda de tercera persona de per vida. Lligar o barrejar el que és la condemna penal, és a dir, aquest senyor és autor o no d'això que jo li vull imputar, és una cosa, i les conseqüències econòmiques derivades de l'acció penal és una altra que no s'hauria de barrejar. Jo crec que ha sigut excessivament ràpid aquesta renúncia i crec que justament el que fa és donar un exemple social d'una cosa que no s'hauria de fer, no s'ha de renunciar a res.
Són 3:15 del matí. Afegeixo alguna informació que és el respecte de la història d'ell, de Dani Alves. Dani Alves va arribar aquí perquè va anar a l'enterrament de la seva sogra, de la mare de la Joana Sanz, i va venir aquí sabent que probablement havia de declarar i va arribar sense advocat, amb una mà davant i l'altra darrere, cosa que també demostra una mica que aquests van amb... que tothom va en una altra línia, i que una de les parts importants pel qual la jutgessa ha pres aquesta decisió és per la por al risc de fuga, entre altres coses perquè ell jugava, dic jugava perquè ràpidament el Pumas de Mèxic l'ha fet fora de la plantilla ja, jugava a Mèxic i és del Brasil, que són dos països que Espanya no té tractat d'extradició.
I té dos passaports, un passaport espanyol i un brasilè.
Correcte. Ara sí, Marc Molins, bon dia i disculpes per l'espera.
En absolut, molt bon dia.
Molt bon dia. Ara em diu la Maica Navarro que es veu que no, que es veu que sembla que no hauria demanat Dani Alves tornar a declarar. Però si s'acabés confirmant, és gaire habitual això, que un acusat torni a declarar o vulgui tornar a declarar davant d'un jutge?
Sí, el que diu la nostra llei d'enjuiciament criminal és que l'investigat pot declarar tantes ocasions com ho consideri ell oportú. Es considera un dret, un símptoma, una manifestació del dret de defensa, i gairebé de forma literal la nostra llei estableix aquesta possibilitat. És a dir, si ho torna a demanar, la jutge legalment està obligada a convocar-lo per part de sentir, escoltar el que pugui tornar a manifestar.
Tu creus que Marc Molins, que en el cas d'Alves, la presó preventiva estava plenament justificada o n'hi hauria hagut prou, per exemple, retirant-li el passaport?
Aquesta és una pregunta d'una extrema complexitat, no, Màxim, tenint en compte que no hem pogut veure la causa. La llei, també, una vegada més, la llei és molt restrictiva en quant a aquesta mesura cautelar. Evidentment és una cautela d'una gravetat extrema, perquè en definitiva estàs privant de llibertat algú de qui encara has de presumir la innocència. Per tant, hem de ser molt, molt, molt restrictius en l'aplicació d'aquestes mesures cautelars. Dels tres riscos, de les tres possibilitats que la llei diu que justifiquen aquesta mesura, la jutge sembla ser que apel·la al risc de sustracció, al risc de fugida. no parla del risc de reiteració o de destrucció de proves. Per tant, l'únic factor que sembla que preocupa, en aquest cas a l'òrgan jurisdiccional, és l'eventual sustracció. I sempre és complexa, no? Perquè el mateix que aquesta fama, aquest coneixement, aquestes circumstàncies tan, tan particulars que té, doncs, un futbolista d'èlit com és Dani Alves, fan que a la vegada el seu risc de fugida sigui relatiu. És difícil ocultar-se, no? És veritat que Mèxic i Brasil, que serien els dos pols dintre dels quals podria buscar aixopluc, són dos països que ens dificulten moltíssim l'extradició. Això és cert, perquè no tenen aquest conveni. Però a la vegada la fugida tampoc és tan fàcil amb una persona, insisteixo, que té aquest coneixement, aquest reconeixement públic i col·lectiu, no? Per tant, la jutge ha ponderat aquesta, i això és molt important, és una mesura que es pot revocar, és a dir, igual que la imposa en un moment donat, si se li acredita que hi ha un arrelament i que hi ha factors que suggereixen que no hi haurà aquesta fugida, la jutge la podria esmenar i deixar en llibertat fins que arriba el judici.
Et sembla... Clar, en la seva primera declaració, Daniel Alves es va presentar davant de la jutgessa amb una advocada que és especialista en immigració. Ara sembla que està buscant advocat, es parla d'Andrés Maluenda, que podria ser el qui s'encarregués de la seva defensa... Però, esclar, et sorprèn que n'és tan poc preparat?
Sí, sí que sorprèn perquè, a més, era sabut que hi havia aquesta causa. Aquesta és una causa, òbviament, d'una gravetat inqüestionable, i era sabut que hi havia, per tant, la possibilitat de que fos detingut, que fos posat a disposició, i sí que dona la sensació, doncs, d'una certa improvisació, no? És a dir... A mi sí que m'ha sorprès la gestió. Són situacions que es produeixen, és a dir, els tècnics, els penalistes, i això, doncs, el Miquel Samper ho sap igual que jo, ens trobem en situacions amb elements d'estrangeria, d'internacionalitat, on hi ha una certa... es cuinen, no?, aquestes situacions. És a dir, tu et poses a disposició, coordines l'entrega, coordines... I, per tant, en el context d'aquesta coordinació tens molta possibilitat de preparar-te i d'anticipar-te al que ha passat. I en aquest cas sembla evident que no hi ha hagut ni aquesta preparació ni aquest anticip, no? I per tant sí que sorprèn, la veritat és que sí.
Quants mesos pot trigar a arribar al judici ara? Perquè, esclar, pot ser que hi hagi, dius, bueno, pot ser que la jutgessa pot revocar-ho. També et dic que es veu que la declaració, la gent que ha tingut accés diu que ell anava amb una supèrbia, diríem que Déu-n'hi-do, no? Una actitud més que supèrbia, una actitud molt condescendent i fins i tot prepotent. Mm-hmm. Clar, en circumstàncies normals, quants mesos pot trigar a arribar al judici contra ell?
Una vegada més, la nostra llei d'enjuiciament criminal estableix, entre cometes, dos ritmes diferents. La llei d'enjuiciament criminal diu que quan hi ha una causa en pres, és a dir, quan la persona que està investigada està en situació de privació de llibertat, aquella causa és absolutament preferent respecte de totes les causes ordinàries, és a dir, aquelles causes en les que no hi ha una cautela com aquesta. Per tant, el que sabem del cert és que la causa en aquests moments de Dani Alves és una causa preferent. El jutjat d'instrucció, un jutjat d'instrucció ordinari a Barcelona, doncs, pot tenir una, dos, tres persones en presó provisional, són estadístiques molt grolleres però que reflexen més o menys la situació, doncs aquelles tres causes són absolutament preferents respecte de la resta. Dit això, establert aquest criteri de preferència, el que ja és una qüestió de col·lapse, és a dir, hem de saber com està l'òrgan jurisdiccional i com està ja no només el d'instrucció, sinó el futur d'enjuiciament. Però, Jordi, en plata, quant temps pot trigar si es mantingués la situació de presó provisional, tenint en compte que aquesta no és una instrucció complexa, perquè al final els paràmetres, els factors necessaris per celebrar aquest judici, doncs, estan pràcticament ja a la causa, durant aquest any, amb un cert optimisme, però durant aquest any hauria de poder arribar a una sala d'enjuiciament.
Durant aquest any, eh? Sí, durant aquest any. Uh-huh. Val. Em permeta, Marc Molins. Hola, Maica Navarro, bon dia.
Bon dia, Jordi Basté i companyia.
Què tal, uh-huh, Maica? Que, escolta'm, a tu també t'has sorprès, tu que portes, com deia José María García, 500 anys fent tot això, et sorprèn també que Dani Alves es presentés a la declaració amb una advocada experta en immigració? Vaja. Mira, veus? S'ha portat.
Què vol dir? És que ella Ell, per dir, perquè l'he escoltat amb ella, què fa Dani Alves? Es troba en una situació que no sap com respondre i mira allò, advocats, i l'únic advocat, diguem, que té en l'agenda és un que li havia arreglat uns temes d'immigració, perquè de fet ell és una persona, doncs, que tenia problemes de residència perquè estàs jugant al Brasil, després vens aquí un temps, etc. Doncs, i acuta aquesta persona. El que passa és que aquesta persona no és un penalista i jo crec que intenta fer-ho el millor que sap, però és que un penalista l'hagués agafat per banda i l'hagués dit que això només el portava, diguem, a la presó, i a més, sí, ja veurem per quant temps, no?
Algú vol dir alguna cosa? Estem recuperant la Maica Navarro,
és possible que la sensació d'impunitat i de poder que tenen les persones que viuen amb aquesta lògica, que han crescut amb aquesta lògica. Dani Alves és una persona que tota la seva vida ha estat voltat de l'èxit, no? I per tant, doncs, ara quan va tornar, recordeu, la persona que ha guanyat més títols i ara ve a tancar la carrera, i entren en un bucle, perquè tot el seu entorn i ells mateixos ho alimenten, d'impunitat, de poder, i aleshores els fa inconscients, no? A vegades diem, com pot ser que aquesta persona cometés aquests delictes? Pues per la impunitat, per la sensació d'impunitat, perquè no els hi passarà res. La impunitat l'hem esmentat quan parlem de política, quan parlem de persones que han estat acumulant poder durant anys, quan parlem i el sentir-se poderós i el sentir que un per ocupar un càrrec o per ocupar una situació de privilegi en la societat no li passarà res. El rei Joan Carles seria ja el cas, diguéssim, extrem d'aquesta sensació d'impunitat avalada per la Constitució. En el cas de Dani Alves és possible que hi hagi un nivell d'inconsciència absolut del que estava afrontant.
I li preguntava a la Maica Navarro. Maica, et sorprèn, deia, que et sorprèn que Dani Alves arribés gairebé amb una mà davant i l'altra al darrere quan sabia que és probable que el citessin a declarar?
Doncs mira, estic molt d'acord amb això que últim que ha explicat la Mònica. Jo pensava que era un inconscient, o sigui, per un moment no, és que no donava crèdit, perquè de sobte ell tira de l'advocada que ja la coneix, perquè és la dona al despatx d'advocats que en el seu dia li va gestionar tota la documentació vinculada amb la paperassa que necessitava per treballar a Espanya quan va venir a jugar a futbol. I, per tant, és un despatx que, bueno, que ella, la Miralda, li va fer això. Aleshores, que en aquell moment, quan ell trepitja a Barcelona per anar a l'enterrament de la seva sogra, i és conscient perquè la seva advocada porta uns dies negociant, entre cometes, parlant directament amb els Mossos d'Esquadra, en aquesta unitat de contra les agressions sexuals, que li adverteixen que és que s'ha de presentar sí o sí, perquè a més la jutgessa, l'Anna Marín, del jutjat número 15, que és qui ha gestionat aquesta causa, ja va advertir que si no es presentava cursaria una ordre internacional de búsqueda i recerca. Doncs jo crec que ell en cap moment, però més que per inconsciència, perquè en el seu dia a dia, en el seu cervell, allò que va passar el 30 de desembre i que denuncia aquesta barcelonesa de 23 anys, allò que presumptament va passar, per ell no és un delicte. Perquè jo estic convençuda que aquest home està acostumat en els últims temps a tenir tot allò que ha volgut i que ningú li ha qüestionat pel fet de ser Dani Alves. La declaració de la noia, que jo crec que ho explicava el Marc i també el Miquel Samper, nosaltres a La Vanguardia l'hem pogut llegir a les últimes hores, i de fet és una mica el resum d'avui al diari. Ella no afegeix ni una paraula de més. És una hora i mitja de declaració davant les UCAS, no afegeix ni un adjectiu, ni una frase de més. És convincent, és precisa, diu el que... Existeixo, per mi és molt important, i qui està avançat en llegir i escoltar declaracions de víctimes, te n'adones quan hi ha coherència i quan hi ha un relat uniforme. És el mateix relat que després va repetir divendres davant la jutgessa. I és el mateix relat que li va explicar la seva advocada, que per cert va de la mà d'una de les letrades més reconegudes en matèria de violències sexistes i masclistes. Per tant, ell, és que clar, per això entra com entra a la presó divendres al vespre, que no s'ho creu, que està completament desubicat, que hi ha un moment que creu que tot això és una broma. I per això arriba al jutjat el divendres, jo crec que la seva lletrada no ho va fer bé, i aquí sí que ella no té excusa, perquè l'Alves pot pensar, però ella, siguis en immigració o el que siguis, també té a la seva carta de presentació, també parla de que és especialista en penal. I home, no pots permetre deixar que en el mateix matí...